a l'Informatiu Matí a partir de les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts a una nova edició, ja la número 58 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa i IB3 Ràdio, que posa en valor els petits establiments comercials de les Illes Balears i vos conta la seva intrahistòria i també, per què no, les seves vicissituds. Establiments de tota casta que, per norma general, passen de generació a generació per continuar fent camí i també per servir la clientela, que en el fons és del que es tracta. Allò que en Joan Maura i jo mateix tractam cada setmana és de sumar-vos, com a oients, a la família radiofònica d'Emblemàtics. Avui mateix, per cert, he llegit una frase de Winston Churchill que diu textualment: de manera personal, sempre estic disposat a aprendre, tot i que no sempre m'agrada que m'adonin lliçons. Nosaltres també tenim voluntat d'aprendre i per això tenim dos nous establiments emblemàtics per presentar-vos en l'edició d'avui. De quins dos establiments en concret parlam, Joan?
Hola, Toni, com estàs? Com dius, són dos establiments que segurament ens permetran aprendre molt del comerç i de la vida. En primer terme, xocolat, de Palma.
Al principi teníem jazz, salsa i música en català. O sigui que es que entrava a demanar un Julio Iglesias. En aquest moment no ho teníem. Sense cap menosprei a tal, perquè després, quan vàrem obrir aquí Font i Monterols, vàrem ampliar totalment el model de producció musical, per tant. Però en aquest moment només teníem això i vàrem obrir, a més, amb pot discos. No sé si en el principi tenien 300 discos, eh? Ara tenim com a 20.000, no? D'oferta.
I com a segon establiment emblemàtic del dia, ens endinsarem a Pastisseria Can Cintes, de Leo.
Nosaltres ens coneixem per les banyes d'Oló. És un producte que es feia, que segons mon pare me va contar, quan el van treure a la Menorquina, va ser un fall. Volien fer un tipus d'hojaldre, els va sortir un altre, i a Reienos van inventar una cosa que no sabien si funcionaria, i va funcionar, i mira, i els seguim fent igual. Fem sojaldre nosaltres, no el comprem fet. Clar, te dona l'avantatge que normalment vas a cop segur.
Com sempre, testimonis ben interessants contats pels protagonistes dels establiments en primera persona.
Així és, Joan. Un gust conèixer-los i doble gust quan els podem compartir, com és el cas, amb els oients del programa. Emblemàtics, benvinguts. Començam. Fi com l'agulla dels antics tocadiscs, en Joan Maura ens prepara setmanalment retrats que sonen com una peça musical. No és diferent, és clar, en el cas de Xocolat.
Les botigues de discos són molt més que simples comerços. Són llocs on es venera la memòria sonora, espais on la música no sols es compra, sinó que es descobreix, es comparteix i es viu. Entrar en una botiga de discos és submergir-se en un univers paral·lel, on el temps sembla detenir-se. Cada prestatge és una promesa de viatge, cada portada una porta oberta a un món distint. En una era dominada per la immediatesa de l'streaming i la cultura d'un sol ús, les botigues de discos ens conviden a tornar a allò que és tangible, el ritual que suposa comprar, obrir, descobrir i escoltar música en un disc. Triar un disc, sostenir-ho, llegir els seus crèdits, admirar el seu art gràfic i col·locar-ho amb cura en un reproductor. És tota una experiència sensorial i emocional que cap algoritme no pot replicar. A més, aquests llocs solen convertir-se en punts de trobada. Melòmans, col·leccionistes, curiosos, joves buscant identitat i adults revivint records. Són espais de conversa, de recomanacions espontànies, de descobriments inesperats. Allà no mana un criteri digital, sinó la passió humana. Les botigues de discos ens ensenyen que la música no és un sol consum, és cultura, història, comunitat i emoció. I encara que moltes han tancat les seves portes, les que sobreviuen o ressorgeixen, ho fan com petits actes de resistència enfront d'un món cada vegada més digitalitzat, recordant-nos que a vegades el més valuós no és el més ràpid ni el més còmode, sinó el més autèntic. Llocs com Xocolat a Palma representen aquests valors. La història d'aquest emblemàtic espai va començar l'any 1980. En aquella dècada van ocórrer successos de gran impacte mundial, com el boicot estadounidense als Jocs Olímpics de Moscou a causa de la invasió de l'Afganistan, l'auge del terrorisme amb més de 200 atemptats i la creixent popularitat dels videojocs, com el clàssic Pac-Man. Aquell mateix any, Espanya va perdre a un gran narrador i documentalista, el famós Félix Rodríguez de la Fuente, i es va veure l'inici del final de la música disco, cedint el pas a noves propostes musicals. L'espai que ha viscut centenars de canvis musicals és Xocolat, que podríem definir com un guardià de les tradicions musicals, un punt de trobada per a qui estima la música amb totes les seves textures. No és només un cúmul de discos, és un espai on la música es viu. En temps de consum immediat, com dèiem, i digital, Xocolat és un recordatori de que hi ha valor en la selecció i en la curiositat. Quan penses en botigues com aquesta, veus que la seva existència no és només per vendre discos, sinó per mantenir un teixit cultural viu. Alimenta la comunitat, inspira artistes, educa els qui s'acosten sense saber què busquen i ofereix refugi per als que necessiten desconnectar-se. Xocolat, un establiment regentat per Miquel Àngel Sancho, la seva filla Anita i el seu cunyat i soci, Toni Vives.
Creuar la porta principal i entrar a Xocolat ben bé al centre de Palma significa endinsar-se en un lloc únic, un espai que reuneix milers d'històries, les que estan recollides en la immensa quantitat de discos que hi estan distribuïts per a satisfacció de la nodrida clientela. Però els mateixos gestors de Xocolat també tenen la pròpia història, i ben interessant, per cert. Així, el seu ideador i fundador, Miquel Àngel Sancho, reflexiona d'entrada i en veu alta sobre l'origen i l'evolució del negoci.
La data és 1980, per tant, fa un parell d'anys ja d'això. I la iniciativa venia quasi d'una qüestió personal de, com a consumidor de música, que en una visita que vaig fer un moment donat a Londres vaig tenir la sort que una persona segregada cultural de l'ambaixada, que era amic del meu germà i tal, i era molt aficionat a la música, en el llarg me va dur a unes botigues petites, no les grans botigues Virgin i tot això, que era espectacular, però que no m'ha cridat tant l'atenció, i m'agrada molt aquesta manera de comercialitzar i de donar suport a la música, no? Perquè era molt, molt directe el contacte. I després aquí una sèrie de... Jo feia feina a hoteleria, una cadena hotelera de Royal Tour, i un company, el director comercial en Rafael Bové, acabava d'arribar de Bèlgica i del món del còmic. I en el principi la idea era tirar endavant una revista i cercàvem un nom, i el nom va ser Xocolat, que va venir d'un diccionari tirat a l'aire i que on va quedar obert, i vàrem fer una variació entre xocolata i xocolat i tal, i ahí, aquí, així va quedar el nom de el que tenia que ser la revista, però ja estava en marxa la meva idea de posar una botigueta petita especialitzada en jazz. I en el carrer Estanc, número 6, que el número 6 m'ho vaig inventar jo perquè era el 8, però com hi havia el 6 de la sortida de darrere de Rialto, vaig aprofitar aquest número, no? Si la gent veia que hi havia un número. Allà va començar la història. Xocolat no només érem una botiga. Varen començar amb exposicions. La sala que teníem en els carrers Tanc, no, hi havia unes sales i varen començar sobretot amb fotografia i il·lustracions. Que significava que cada 15 dies fèiem una inauguració, que venia premsa, venia... I vàrem obrir com un món novedós en aquest estil. O sigui, botiga de discos per a la sala d'exposicions, i a més vàrem començar a produir concerts. I després, en el 82, arriba en Joan Bibiloni. La barriada era molt interessant perquè hi havia centres de guitarra, hi havia una sèrie de barats que posaven música, hi havia Bruixeries, que es tenia directe d'allà, hi havia Tet de Montoliu, etc. I va arribar en Bibiloni, pues, molt per allà, i van posar en marxa la producció del seu disc, primer disc, com a Joan Bibiloni, perquè ell venia del món de Milani Bibiloni, amb un discarro que van fer fa uns anys, i arrel d'això van crear Blau. Per tant, és normal que el nom de Xocolat sigui un mes a mes, perquè van fer moltíssimes coses. Al principi teníem jazz, salsa i música en català. O sigui que es que entrava a demanar un Julio Iglesias, en aquest moment no ho teníem, sense cap menosprell a tal, perquè després quan vàrem obrir aquí Fonti Monterols vàrem ampliar totalment el model de producció musical, per tant, però en aquest moment només teníem això i vàrem obrir a més amb pot discos, no sé si en el principi tenien 300 discos, ara tenim com a 20.000, no? d'oferta. I va cridar molt l'atenció, però també va ajudar molt la posada en marxa de sala d'exposicions. Hi havia un celler que a mi m'agrada molt, que és ECM, d'una discogràfica alemana de jazz contemporani, de música contemporània, que aquí a Palma era molt difícil trobar aquest disc, no? I va ser també un condicionant que va dir, mira, podré dur d'aquesta manera. Quan va venir el representant, que era Edixa, distribuïa a Espanya aquest celler, quan va venir el representant, va venir amb el catàleg, i jo li va demanar si es conen en català, lluitjar, tal, li dic, i és de CM, i diu, no, això no se van. Diu, no t'he dit, però és que jo especialment, que és CM, el que m'interessa. Va dir, pues no he dit, m'és igual, pues mira, posen 5 de cada. Sí. Sense veure exactament quin catàleg tenia en aquell moment en distribució, no? Jo som molt venedor, em diu, sí, molt bé. Diu, per cert, en els inicis, les primeres comandes van en contra de reembols. O sigui, ell no em va haver molt de temps de durada. Diu, aquest tio, ECM, i me demana, sense veure els catàlegs, 5 de cada, això és un friqui que ves tenen a seure. I això va dur, després, una de les amistats, diguem, bones dins el món de la música, que és delegat de ECM Espanya, Mario Pacheco, me va telefonar, que després va muntar nous medios i tot d'un... I me va telefonar i me va dir, no, escolta, no, que m'ha dit representant que sense mirar, tal, dit, sí, dic, és que no va dur escatar. No, és que jo te vull conèixer, demà venc i dinant plegats, no?
Parlant d'història, toca parlar de moments i episodis concrets. Per exemple, el del canvi d'emplaçament del negoci, la relació amb el Corte Inglés i l'entrada en escena de Toni Vives, cunyat d'en Miquel Àngel, i la filla d'aquest, Nanita.
Allà aquell barri se va complicar molt, perquè teníem a Terrassanes de vora, i era un punt de drogues, i veiem que, per exemple, a Sivena, a partir de la Xina, no entrava ni Déu. Vull dir, no. Qui varen cercar un local amb una idea d'ampliar molt més el catàleg, de ser com una botiga de discos més referencial, no? Una FNAC en petit, diguem, no? I va ser una aventura, perquè econòmicament aquí sí que hi era un risc de veres, perquè era un lloguer que no tenia res a veure amb el lloguer d'Esquerra Estanc, que era un lloguer important, etc. Aquí va ser un moment que varen tirar endavant i varen dir, ja veurem, si no va bé, pues paciència, sempre podem muntar un to de 100, però la idea era aquesta. Després, en moments, sí, sempre hi ha moments puntuals que veus que costa molt fer. Per exemple, quan varen muntar el Corte Inglés, moltíssima gent mos donava mesos de vida, i nosaltres varen fer una a Sant Revés, una xulada que va ser en Toni, a més, que m'ha dit, nosaltres tindríem que fer un anunci, diguem, donant la benvinguda al Corte Inglés, i vam fer l'anunci de donar la benvinguda al Corte Inglés, les contraportades dels diaris de Mallorca, contraportada, pagada, o sigui, pam, pam, i això va significar pels nostres clients, diuen, mira, que xulos, i inclús amb el Corte Inglés tenim una relació brutal, des de sempre.
Positiva.
Perquè fèiem... Sí, tenien en aquell moment... Varen començar el rock en català a funcionar bé, els pads, tot això, que teníem la discogràfica que varen muntar a Barcelona, Dismedi, i fèiem la signatura de discos, la fèiem al Corte Inglés. O sigui, que ella em deia, per què la fas aquí? Dic, perquè jo m'interessa el Corte Inglés, perquè si mos compra 500 discos, m'entens?
Win-win.
I fan un... I això... hi havia moments que, clar, jo pensava, serà veritat que el Corte Inglés, que en aquell moment tenia una oferta discogràfica molt bona, molt, i no. Jo crec que varen combinar, varen ser gent que acostumada a comprar sempre el Corte Inglés, el que sigui, doncs comprava allà, i és que volia un tracte més directe, més una informació, i això, doncs venien altres. I després, doncs això, moments durs, doncs la pandèmia, a mi me va afectar molt, perquè tancar un negoci que en aquells moments ja era difícil, perquè nosaltres fins al 2003 creixíem. A partir del 2003 va començar la baixada per stop manta, duríssim. Vàrem fer molta feina de cara a l'administració per mirar de quina manera mos podien defensar del stop manta, i després del P2P, la descàrrega aquesta. Clar, això ho explicaves, inclús te deies, és que són molt cars, que no són molt cars, que els altres no valen res. O sigui, i aquí va ser dur. Però varen lluitar, varen fer, varen programar un dia de tancar totes les botigues, varen anar a visitar l'Ajuntament, de dalt. Varen fer unes conferències gent que venia de Madrid a explicar de la Fundació SGAE, de tal, el que significava descarregar sense cap... I bé, i naturalment mos ha afectat molt, perquè després no va ser l'administració que se va carregar. Inclús van denunciar l'Estat. Mos van juntar les discogràfiques d'UFI, que nosaltres d'Unió Fonogràfica Independent de Madrid, i van denunciar l'Estat. Van agafar en Roca Junyent com a abogat, sí. Perquè era increïble aquesta... Ja me'n recordo un alt càrrec de Madrid que m'ho va dir, escolta, en 6 milions d'aturats, tu creus que això al Consell de Ministres els importa? Els detenim entretenguts baixant música i baixant pel·lícules. Això, un alt càrrec d'INAEM, o sigui, vull dir, perquè veïs com estaven les coses. Fa 20 i pico d'anys hi havia vivint botigues i ara estem nosaltres, i unes botigues petites, especialitzades, fabuloses, en vinil i tal, però com a botiga de disco tal qual, que ho tenim tot, que cercant, que duim importacions, que informam, jo crec que inclús a Espanya m'estan dient que no hi ha cap, han tancat totes ja, han quedat ses petites en lloguers petits i que dur pot ser família, i nosaltres pues, continuam i veurem fins quan. Fem mil canvis, han tingut la cafeteria, fem rodes de premsa, fem showcase, que per aquesta part, la sort que han tingut per una part és Antoni a la botiga, i després la meva filla, que ha continuat pues, moltíssimes de coses, sobretot la part tecnològica, que jo encara me diu com ha de posar dit per moure el ratolí, doncs pues ja ho diràs.
Jo vaig entrar l'any 82, estiu de 82, bàsicament per tenir una feina tan estiu de cara a... mentre s'organitzava la meva entrada a la universitat i tot això, i fins aquí. No, la universitat no va començar mai. Va, o sigui, això va ser la meva escola.
I clar, no sé si... O, dir d'una altra manera, quina valoració fas de tots aquests anys d'Antoni Atzocola?
Home, és evidentment molt positiva. He fet dut a terme una cosa que estic molt orgullós, que és un ofici. Ara ja puc dir que ja no... Sempre faig la meva forma de família, no tenc estudis i tal, perquè no vaig poder estudiar, però he desenvolupat un ofici, crec que bastant interessant i, a més, únic.
Molt bé. I, per altra banda, si no entès malament, Miguel Àngel, sou cunyats. Sí. Vale. Com és així? La seva filla... Bon, t'ha de dir, però això... Com és això de fer feina en família? Pros i contres?
Els habituals. És un ambient molt familiar, i contres és un ambient molt familiar.
La meva tasca aquí a Xocolat i a Blau, bueno, fa uns anys estava bastant més per sa botiga, però a sa part de feia música en directe, tenim bar, muntar un bar, fèiem exposicions, tal com feia ell en l'inici, i també trobades literàries, i aquí pues, duia un poc l'agenda d'aquest tipus d'activitats, no? Arrel del Covid hi va haver, bueno, vàrem haver de tancar aquesta part i de moment l'hem deixada aturada, ja veurem si més endavant tornem a fer activitats culturals, i des de llavors m'he centrat més en el celler discogràfic a Blau, i bueno, l'estic ajudant des de... com que hi ha hagut un canvi de model en la indústria discogràfica i en el model d'escolta i tot, diguéssim que amb ell ha viscut el canvi cap al digital, que en aquell moment ja apareixia, però era com... editàvem un disc i després pensàvem en pujar-lo a Spotify. I pues, ara hem viscut junts el canvi de que ara quan plantejam l'edició d'un disc i la sortida d'un disc, pues, ja quasi pues, que pensam primer en digital, etc. No? Llavors, entre tots dos, diguéssim que li han donat una empenta en aquest canvi de feina en el celler discogràfic. A part, pues, també entre tots dos d'un en els artistes, anem cantant artistes nous, també, bueno, artistes de renom que ara venen cap a nosaltres, també, i estem treballant per sobreviure en aquest món que ell li hagués encantat deixar-me, o que jo m'hagués sumat en un moment molt més guapo, no?, com va viure ell, i no en aquest que hem de lluitar bastant més. Mon pare ha tingut sempre una visió com a molt més enllà. No s'ha conformat en muntar una botiga, o sigui, ja va començar la botiga amb pretensions més enllà, més de donar visibilitat als artistes, tant literaris, fotògrafs, pintors, músics, o sigui, sempre va una passa més enllà, no? Com la idea també de muntar petits recitals i concerts, també va ser d'ell arrel d'una presentació amb un disc que se va fer, crec que va ser en Balears primer, o aquí en un raconet de sa botiga va venir tanta gent que hi va dir: vinga, anem a fer un espai només per això, no?
Ja he vist que, primer, que hem estat impulsors de moltíssims de grups i de, ja sé, Ocifar, per exemple, no?, que ara hem passat aquest concert que van fer, que ha estat meravellós per tots. I però que també hi ha gent com un Lorenzo Santamaria, com una Maria Elma Bonet, això que també s'incorpora, sí, i dius, qualque cosa s'ha fet bé amb aquesta qüestió. Jo ara, les hores, les tenen ben limitades. O sigui, jo de mateix venc aquí i ara surto en bicicleta. Oh. I si puc, si hi ha qualque cosa, pues no. I ella s'encarrega més del dia a dia.
En Miquel Àngel coneix millor que ningú els músics i ens en parla en aquests termes.
A vegades me posen aquell nivell també xulo de l'artista, però això els entenc. I és normal que un artista sigui un poquet especial, com un artista, com músic, però a més, el músic té una cosa que té, és com el del teatre o això, que té un escenari. Perquè, per exemple, un escriptor també té el seu ego, però el músic damunt té un escenari i se pot trobar, com l'altre dia d'Ocifar, 4.000 persones cantant les seves cançons. Això has d'estar 5 dies amb una super pujada d'estima, d'autoestima espectacular. Aquests 5 dies no li diguis res a l'artista, no? Deixa el córrer, perquè si no te dirà, usted no sabe con quién está hablando, no?
L'establiment de llarga trajectòria ha viscut moments de tots colors. Com podríem definir el moment actual des del punt de vista de Xocolat, tant en relació a productes de més consum com també a la clientela?
Ens ha donat una empenta, i tal vegada ser més important dels darrers anys, és vinil. Tornar vinil és lo de sempre, categoria. Vull dir, tu ara veus qualsevol pel·lícula feta avui en dia i en un moment donat antes eren, posaven un CD i ara veuràs, posen-se UIA. Quantes pel·lícules he vist començar així darrerament, sèries. Te vas a Ikea i ja veus que hi ha un moble per posar-se tocat i és vinil. O sigui, què vol dir? Que mos han posat una altra vegada en el carrer amb un model fantàstic. Figura per dissenyador el que significa això, de fer un disseny de 15x15 a un 30x30. Per tant, li dones més presència, li dones més categoria, i després ha tornat a agafar una gent que havia desaparegut, gent que es toca tal, la via tal, ara ho compra un... I això, Antoni, te pot, pues, de qualque manera assegurar més, ha tornat gent jove. Gent jove que en el principi, per el que jo he vist, venia per regalar, compraves vinil per regal, i ara mires vinil més per una qüestió personal.
Me llamo Juan Carlos Guerrero, antiguamente fui proveedor de chocolate y ahora soy cliente.
¿Qué tipo de producto es el que ya no suministraba, sino que ahora viene a comprar?
Vinilos. solamente compro y me interesan los vinilos. El CD ha pasado de moda.
Ho diu un somriure a la boca. En tot cas, supos que Chocolat és un rar avis, no? És un establiment molt, molt singular en positiu.
Claro, y suerte que lo tenemos. No cerréis nunca, Miguel Ángel.
Finalment, els dos socis de Chocolat, en Miquel Àngel i en Toni, que a més de cunyats són també amics, valoren la importància del distintiu emblemàtic.
De primeres, a mi me va agradar molt la idea, que va néixer de l'Ajuntament. Me va agradar perquè nosaltres necessitem, com els artistes, reconeixement, no? I l'escenari nostre a la botiga. I si aquesta botiga, des de l'administració i la més propera, que és l'Ajuntament, t'ho reconeixen, naturalment l'has d'agrair. I a més, de qualque manera, inclús per les ajudes que mos donen resta de ministrar el mateix comerç, per exemple, aquestes ajudes que mos donen, que ara dic que estem emmogatant la botiga gràcies a una ajuda de comerç, de la Conselleria de Comerç, te donen unes ajudes com a establiment emblemàtic. I què vol dir? Que aquest reconeixement de qualque manera també ho reconeix la resta de l'administració. El públic, vulguis o no, aquesta que ho tenim emmarcat allà, pues, la gent, ah, mira que bé, i quants anys fa? O sigui, dones un punt de... No som antics, sinó que tenim història.
El fet que se'ns consideri una botiga emblemàtica és primordial, més que positiu, primordial. Primer per trajectòria i per haver-ho merescut. I segon per militància, vull dir, necessitant botigues com Chocolat, bàsicament. I moltes altres emblemàtiques, però necessitant botigues d'aquest tipus. Els altres tipus de botigues ja ho sabem. I els que viatjam, les veiem per tot, en els que major street de cada, main street de cada ciutat que anem, van ser les mateixes botigues. Necessitem un producte identificatiu de cada ciutat que anem, no?
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
El noms i el notes, escoltau! Entenda en Franco! Mos varen contar moltes, moltes mentides! Mos varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristòfor Colombo i una merda! Amèrica la va descobrir que va estar cedint de l'entès entro en els senzillis que nomia Pago al Colom. He comprat penous de trinca, tres lleuts i els hi diré. En els més petits se pinta perquè vaig a saber bé. S'altre li diré me pinya con su padrina de muro que ha venut totes les pinyes per donar-me tots els duros. I és més gros Santa Maria que ses poble de mon pare. Així no en romprà sa cara si torn de buit qualque dia.
Tres ràdios patrimoni. Fem un tento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de bé.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic.
Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
El pastisser fa pastissos de la mateixa manera que el retratista fa retrats, i així retrata en Joan Maura Pastisseria Cintes.
Comprar en una pastisseria tradicional és un acte molt més profund del que sembla. No és simplement adquirir un dolç. És triar una forma de vida, una manera de relacionar-se amb el temps, amb la comunitat i amb la memòria. Entrar en una pastisseria de tota la vida, amb les vitrines plenes de pastissos casolans, les seves pastes fullades acabades de coure, tots els aromes que l'emboliquen, és submergir-se en una experiència sensorial i emocional. Quan hi compram, un dona suport al treball artesanal, a l'esforç diari dels qui matinen per pastar, enfornar i crear amb les mans. Accions que les màquines no saben replicar. En definitiva, l'ànima del sabó. Tot això és també un gest de resistència enfront d'allò ràpid, d'un sol ús. En lloc de productes estandarditzats i sense història, un tria una cosa única, feta amb paciència, amb ingredients reals, amb dedicació. És un petit acte d'amor, tant cap a un mateix com cap als qui ho han preparat. A més, comprant una pastisseria tradicional és enfortir el teixit social del barri, és mantenir viva l'economia local, és dir gràcies amb la mirada al pastisser que te somriu des de l'altre costat del taulell, i fins i tot fer partíceps els teus familiars i amics. En definitiva, és un acte de connexió amb el passat, amb els altres i amb nosaltres mateixos. Perquè quan compres en una pastisseria tradicional, no sols portes dolços a casa, portes també un tros d'història, de tradició i d'afecte embolicat. Tot això es respira en un lloc únic com Pastisseria Can Cintes a Alaior. La història d'aquesta particular pastisseria menorquina comença l'any 1986 gràcies al mestre pastisser Jaume Cintes Olives, que havia començat a fer feina molt abans a la menorquina. Aquell mateix any, el món va viure molts episodis dignes de ser recordats. Per exemple, Espanya i Portugal van ingressar a la Comunitat Econòmica Europea, avui Unió Europea. També es va signar el protocol que establia relacions diplomàtiques entre Espanya i Israel. El mateix any va sortir al mercat el model d'ordinador Macintosh Plus d'Apple, de la mateixa manera que la Unió Soviètica va llançar l'estació espacial Mir. A l'àmbit futbolístic, l'Argentina es va coronar com a campiona del món en el Mundial disputat a Mèxic. El crac argentí Diego Armando Maradona va fer en el campionat un dels millors gols de la història del futbol en el partit contra Anglaterra dels quarts de final. A tot això, Pastisseria Can Cintes és, des del principi, un exemple del que significa mantenir viva la tradició artesanal. No sols són productes de bona qualitat, sinó que hi ha una continuïtat, receptes de fa dècades, una família que transmet coneixements i un compromís amb la identitat local de Menorca. Comprar a Cintes és connectar-se amb la història de l'Alaior, amb l'esforç humà de generacions, és preservar aquest vincle entre el passat i el present, entre el local i l'universal. Avui, Pastisseria Can Cintes està regentada per la segona generació, els germans Cintes, Jaume i Pere, que encarnen aquest vincle i totes les històries que queden per contar.
Jaume Cintes, amb 57 anys, du molt de temps vinculat al negoci familiar de la pastisseria, que va heretar, juntament amb els germans, dels pares. La història de Can Cintes està plena d'episodis importants. D'entrada, en Jaume en sobralla dos d'especialment significatius.
T'he enviat una foto perquè el vegis. El pastís va ser... era l'aniversari del poble de Ló i la cooperativa de Sant Crispín va voler celebrar també i va fer una paella enorme i ens van encarregar altres pastís. I potser pues, me pens que devia tenir uns 6 metres de llarg i uns 4 metres d'ample. I el van haver de dur amb camions. I, bueno, va ser, el van haver de muntar a mig d'un camp de futbol.
Caram.
I bueno, va ser xulo.
Clar. Quin any va ser això?
El 2005.
2005, o sigui, fa 20 anys.
Fa 20 anys.
I una feinada, no? Devia ser una... Perquè no cada dia es fa un pastís per a 800 persones.
Sí, i a més, que mos van dur amb un foli, mos van dir, volem que quedi així, i dic, no, vinga.
I va sortir tal qual?
Tal qual, tal qual. La veritat, lletres i tot, en colors, en vermells, grocs, blaus... Sí, va quedar molt polit.
I per altra banda, dèiem també un altre fet destacat a la vostra trajectòria, és el fet de concursar en el concurs del bateig de la princesa Leonor, és a dir, a la Casa Reial i tot.
Sí, això va ser a través de Pàmia, que ens va enviar una circular que, bueno, que des de Casa Reial estem preparant això, i que entraven totes les federacions d'Espanya, de pastissers, i abans si ens volia presentar qualcú. I, bueno, i d'en de Balears no hi havia ningú, i, però, doncs, pues mira, ens vam apuntar, i van haver, van quedar 15, va ser una experiència bastant xula, i, mira, van quedar 15, i, mira, tens el diploma, tens el record, i una cosa més que has fet.
Aquests fets no haurien estat possibles si un bon dia el pare dels Cintes no hagués pres determinada decisió, crucial per a la família, per acabar desembocant en el naixement, és clar, de Pastisseria Cintes.
Va començar d'una manera molt... Va ser molt curiós, perquè un dia el meu pare es va entregar a casa a hora de dinar i va posar damunt la taula que això era l'any 86, que o s'anava a fer feina a Palau de Plegamans a Barcelona, perquè ell era el pastisser de la Menorquina, o li havien brindat es comprar la maquinària i posar-se per ell, aquí a Menorca. I va ser un dinar un poc complicat, però mira, van tenir aquesta opció fa 38 anys de posar la pastisseria.
Mm-hmm. És a dir,
sí. I així va començar Can Cintes, que abans mos deien Pastelleria Artesana Menorquina.
D'acord, perquè és això, que jo tenia referenciat també com a origen, no sé si és correcte o està equivocat, l'any 51.
Sí. Bueno, l'any 51 mon pare va començar com a pasteler i va començar a la Menorquina. Uh-huh. I, bueno, el 86 d'aquest li van comunicar aquesta decisió i va voler seguir fent feina aquí a Menorca i bueno, i vam armar la pastisseria. Però, bueno, ell està tota una vida de pasteler i ets a font d'aquí on surt a Can Cintes, que després van posar Can Cintes per ell, que és Jaume Cintes.
Ja de fillet, com els seus germans, en Jaume va estar molt lligat a l'establiment. Igualment ens contarà els consells del pare i la mare i la relació professional amb en Pere, el seu germà.
Hombre, jo vaig tenir l'avantatge que els estius, de partir dels 13 anys, anava a ajudar amb un pare a la pasteleria de la Menorquina, allò que es feia a temporada de vacacions i de fer feina. I me'n record molt que quan van començar amb els germans i ma mare, que no havien tocat mai la pasteleria, la curiositat que posaven en... Ai, això es fa així. I, bueno, hi havia anècdotes molt xistoses. Van començar de zero, pràcticament. I, bueno, va ser molt xistós.
Clar. I tu recordes ara alguna d'aquestes anècdotes que ara relates?
Sí. El primer any que van fer la campanya que deien de Navidad, no havien fet mai tocinitos, i els tocinitos són molt petits, com un premundidal, que aquell temps s'empraven per cosir, més o menys, i s'omplien de llamadou, i quan els atreus un amb un, mos sortien, mos fugien, i a vegades quedaven aferrats a la paret, allà en terra, damunt la taula. Era graciós. I a part que era molt car, i mon pare mos fotia cada paquet de... que era per riure. Va ser molt, molt... Hi va haver anècdotes molt entretengudes. Mon pare mos ho va posar ben clar. Si mos posam per nosaltres, pues, s'acabaran les festes, haurem de fer feina dissabtes, diumenges, però serem a casa nostra. I, bueno, i vam voler optar per seguir aquesta manera de fer feina, perquè sempre l'havíem vist les campanyes de Nadal a la Menorquina, o les de Sant Llorenç, o Foguen Gelat, o... Bueno, sempre el teníem present, ell, en la feina. Entrava ella que nostre, sentíem una olor a caramelo, o olor a vainilla, bueno, i bueno, tots mos van posar d'acord i van partir. I ara fa 38 anys. Mo mare van... Sí, quan va anar al negoci, mo mare va venir com a netejadora, que es pigava unes jornades de 12 i 13 hores i a més, els fills, els mateixos fills que fem feina a dinar a la taula, a la roba, bueno, una feinada que feia aquella dona. Mon pare era pasteler, un germà feia feina a una fàbrica de ferro i l'altre era repartidor. I mira, ara tots són pastelers.
Uh-huh. O sigui, tots tres fills dedicats a la pastisseria.
A la pastisseria, tots.
Uh-huh. I com és això de fer feina amb els germans, Jaume?
Hombre, hi ha moments que és molt xulo. També hi ha moments complicats. Però, bueno, sempre quan tanques... Quan acabes de fer feina ja t'asseus, fas una cervesa i acabes d'aclarir temes i, bueno, bé... Bé, sempre hi ha alts i baixos, com per tot, però bé, tots fem un poc de tot. I cada vegada ens estem més col·locant cadascú a la seva feina. El 2019, el germà petit es va voler armar per ell i, bueno, va seguir, va muntar la seva pastisseria i m'ho sembla molt bé. I el germà segon, en Pere i jo, hem seguit amb la de Can Cintes. I, bueno, estem... Fem els productes que s'havia fet sempre, tots els clàssics de quan van començar, i també tocam un poc el tema de gelat, que mos agrada també fer gelat. Bueno, la més agraïda és quan trobes un client pel carrer i te diu allò va anar bé, el pastel va ser un èxit. O quan... Això, per part de la feina, quan arriba a casa nostra, pues, veure que tothom està bé. I la part més... Més feixugueta. Mira, avui he començat vacances i estic tancant el trimestre.
Ostres, no és gaire bona manera de fer vacances, eh, Jaume, d'iniciar-les.
Per això té tot el bo i té allò que també te priva d'estar amb la teva família. Tens un horari de començar, però no tens horari d'acabar.
A Pastisseria Cinta s'hi poden trobar pastissos i dolços de tota casta, però alguns, en concret, tenen especial reputació.
Tots han seguit sempre... A el que va començar mon pare i d'allà on venia. I estem emprant les mateixes fórmules de fa 38, no? De fa 50 anys. Fórmules molt antigues. Estem fent hojaldre de tota la vida. Estem fent els dolces que mos coneixen com els dolces de la Menorquina, uh-huh. Que ara són de Can Cintes. A nosaltres mos coneixen per les banyes d'olor. És un producte que es feia... Que segons mon pare me va contar... Quan el van treure a la Menorquina, va ser un fall, volien fer un tipus d'hojaldre, els va sortir un altre, i a Reienos van inventar una cosa que no sabien si funcionaria, i va funcionar, i mira, i els seguim fent igual. Fem hojaldre nosaltres, no el comprem fet, clar, te dona l'avantatge que normalment vas a cop segur. El que només ho fem una temporada de l'any, perquè nosaltres fem dues temporades de feina. Una que és quan toques pastissos, dulces i hojaldre, que es pot fer, es pot manejar bé, i l'altra quan tocam el tema de gelat 57, ensaïmades i colcavento. Uh-huh. Però sí, mos coneixen per les banyes de Can Cintes o per 57 artesà, que és un gelat que van recuperar el 2008.
I per què el nom de...
l'any 1957.
Ah, d'aquí el nom, Gelat 57.
Aquí ve el nom, sí. Mm-hmm. Mon pare va... Sempre me'n record... Bueno, ens en recordem de l'anècdota que ell, en 17 anys, pues, va participar en el que va ser jefe amb Fernando Cintes a la Menorquina, es treure aquest gelat. I, bueno, l'anècdota també és molt xula. És un gelat que nosaltres només duim en els restaurants de per aquí de Menorca. És un gelat diferent perquè té 7 sabors i només té 2 que són gelat. Uh-huh. Per això és un gelat que s'ha de fer manual i és un gelat que cansa. És d'una bastanta feina.
I no tanta però... feina a l'hora de menjar, no, Jaume?
Sí, a l'hora de menjar el disfrutes. vull dir, no l'hem mecanitzat i el fem les unitats que podem fer i, bueno, i de moment estem molt contents. Si vols una confessió, te diré que no. Cap. Jo no menjo, no m'agrada menjar. Com es cuiners, normalment no cap el pastís que faig. M'agrada que menjar el congret calentet que acabat de fer, la crema quan surt calenteta, el xocolat que acabat de fer, però quan faig el muntatge ja tinc altres que el proven.
Clar, ja ho fan per tu. És a dir, tu menges pel camí, no?, mentre es va elaborant.
Això mateix. A part que el que menjo no s'ho pot menjar ningú.
Clar.
Que jo, o sigui, faig el congret i tinc crema calenteta, me faig un bocadillo de congret en crema, que només me'l puc menjar jo.
Evidentment, sí, afortunat.
O hojaldre calentet i rellenes.
Carai. Ens fas venir gana, Jaume?
I, bueno, i els companys i les companyes o els germans, pues, ells fan sa cata. Aquest dolce, vinga.
Com és la clientela de Can Cintes? I quines són les temporades de més feina? En Jaume, és clar, en té les respostes.
La temporada d'estiu hi ha gent de pas, la gent del poble ja és ben igual, però opta per altres coses. Però de la clientela jo estic molt content, nosaltres estem molt contents, perquè hem fet des de un pastís de naixement d'un fiat fins el pastís de la comunió, fins al casament, fins al pastís del fill seu. Nosaltres és aquest tipus de clientela que ens ha agradat, que ens ha seguit sempre. I en l'estiu, sí, pot ser, tenim clients de per tot arreu. Tinc una senyora que se n'en recorda que va ser la primera clienta que, com a anècdota, mira, té 88, 89, que és la primera clienta que vaig tenir, que vau tenir, vaig ser jo, quan me veu pel carrer. Arreu de tancar una botiga, se mos va ocorrir, i gràcies a que mos van ajudar que abans es deien el Liri, tenia una oficina davant i mos van proposar fer una botiga. I ara despatxant nosaltres, mentre estem fent feina, despatxant més gent, bueno, a vegades veus, vol demanar que pugui veure el sobrador o això, els deixes passar un poquet i, bueno, i tothom fas la teva xerradeta, despatxes els teus pastissos i, bueno, és més diferent que... És diferent, és com si n'haguessis un forn o una pasteleria d'aquell temps, que hi has duenyos i ets empleats i t'atraten bé. A Menorca tenim tres temporades i bueno, començar amb els pastissos i sojaldre ara, dins a l'octubre, fins Nadal, que aturam, fent campanya de Nadal, després seguim amb sojaldre i després comença les ensaïmades i els gelats. La diferència quan nosaltres vam obrir el 88 és que dins el mes d'agost nosaltres podíem fer vacacions. I ara els hem de fer o a gener o no en podem fer. És el que està canviant la manera d'enfocar els negocis. Seguim en la mateixa línia que mon pare. El que clar, tot costa més el faró i tot val un poc més. Abans... El que feia feina amb ous, sucre i farina, deien que guanyava doblers, i ara els ous, el sucre i farina és del més car que hi ha. I clar, un luxe no ho és comprar un pastís, però bueno, és una cosa que ja ara la gent només menja el cap de setmana.
Per mèrits contrets i bona feina feta, Pastisseria Cintes té el segell emblemàtic.
Per nosaltres ser reconeguts com a comerç emblemàtic pues, va ser... Bueno, ens va alegrar molt... sobretot que m'ho reconeguéssim que la feina feta durant tant d'anys, perquè són feines sacrificades de fer feina per tu. I mira, ens van posar molt contents. Era quan sortien de pandèmia, el 2020, també va ser molt més delicats. Pues el tenim aquí a la porta de l'entrada, el distintiu emblemàtic, i estem molt orgullosos. I la gent quan ve pues, diu, ai... I la gent de la península m'ho demana, i això què, i això què és? Bueno, i ho explicant. A mon pare, sí, mon pare és viu, l'altre dia va fer 85 anys, i mon mare, per desgràcia, se'n va anar el 2019. Però bueno, no va ser temps a veure aquest reconeixement.
Compromès amb la feina i responsabilitzat, en Jaume valora ara la situació del petit comerç a Menorca.
A la gent li agrada, sap el que compra, perquè no enganes, i bueno, això és... Quan tenir un peluquer de confiança o un carnisser o un electricista, A jo m'agrada més així. A Menorca tenim el que he dit abans, de les temporades són massa... els picos són massa alts i les davallades són massa grosses. Hombre, jo... nosaltres hem tingut que canviar després de pandèmia. Vam haver de canviar, teníem dues botigues, nada menys una, la vam obrir el 2001 i la van tancar el 2023. I salta el 2014 i la van tancar el 25. La pandèmia ens ha fet molt de mal. Simplació també. Grans superfícies, sí, en segons que t'ajuden. Si són fidels a tu i te compren i te posen un preu com Déu mana, no te van a regatejar. Però està complicat. Nosaltres ara hem optat per fer la venda aquí en el mateix despatx on fabricam i intentam tractar la gent el millor possible i servim a clients que sempre ens han comprat, però està complicadet.
Finalment, en Jaume confessa si ell i el seu germà Pere tindran relleu generacional al capdavant del negoci familiar.
Pues la veritat és que no ho sé, perquè tenen una edat entre... són 3, 12, 12 anys, 14, 15 anys i bueno, són fiates i encara no n'han xerrat, però bueno, no ho sé. No sé, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
I et faria il·lusió, però? Us faria il·lusió, en tot cas, que hi hagués aquest relleu?
A jo sí que me faria il·lusió, però no, tampoc l'obligaré. No... no ho sé.
Clar,
jo estaria temps, orgullós, eh? Però també sé el sacrifici que haurà de fer. I bueno...
a IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és coneixement. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha ben cap. Ara, sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Arriba el final de l'edició d'avui d'Emblemàtics, ja la número 58, com us dèiem en començar. Hem conegut en el programa dos establiments més per incorporar a la llarga llista radiofònica. De tot i de tothom s'aprèn, com dèiem també al principi, i avui no ha estat una excepció a la regla general. Gràcies a Xocolat i a Pastisseria Cintes per haver-nos obert les portes de casa seva i, sobretot, pels valuosos testimonis. I és just també donar les gràcies a tot l'equip de professionals que porten el seu gra d'arena per tal que el programa es pugui emetre i escoltar cada setmana. En Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. En Joan Jiménez, JJ, i en Rafa Andrés, a les vies del so. Napoloni Huguet, a documentació. En Joan Trias i en Diego Álvarez, a l'assessoria musical. També la nostra gratitud a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'antic IDI. I sobretot, és clar, a vosaltres, els oients del programa. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar allà i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam, com sempre fem, amb la millor música. Concretament, escoltam Song of a Baker de Small Faces. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Salt in the mine and the lake in there.
que...